El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com està, Joan Anton?
Molt bé, molt bé.
Això és la Terra Esplana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol mirem cap al cel i també cap a la Terra. Parlem de ciència, en definitiva, d'astronomia, de física, de química, de quàntica. I a final de mes fem un examen. Exacte. Aquesta temporada és una de les novetats. Fem un examen a final de mes, fem un quiz en què posem a prova tots els coneixements amb el Joan Anton Català que hem anat aprenent al llarg d'aquestes últimes setmanes, des d'astronomia fins a química i física. Avui a la Terra Esplana, examen de ciència. Un examen en què convidem a tots els oients que aquesta hora esteu desperts i els que ens escolteu a través de podcast també a jugar una mica amb nosaltres. Són preguntes relacionades amb les lliçons que el Joan Anton Català ens ha anat proposant aquestes últimes setmanes. Per tant, són bastant recents. La primera pregunta fa així, sempre hi ha opcions, com es diu una de les llunes més interessants del sistema solar pel que fa a la cerca de vida on hi acabem d'enviar una nau? I les opcions, Joan Anton?
Són A, Miranda, B, Phobos, C, Rea i D, Europa.
Com es diu una de les llunes més interessants al sistema solar pel que fa a la cerca de vida on hi acabem d'enviar una nau? Jo crec que aquesta és molt fàcil.
Aquesta, Miranda, Phobos, Rea o Europa, tu què diries, Roger?
Jo dic que és Europa.
Fantàstic, fantàstic. Ahir n'hem parlat molt, és un lloc, un satèl·lit de Júpiter, on sabem que hi ha un oceà d'aigua subterrània i aquí estem enviant una nau per saber, volem saber què hi ha sota en aquest oceà.
Doncs Europa era la primera resposta correcta d'aquest test amb 10 preguntes. La següent diu, com es diu el punt de l'òrbita d'un objecte més pròxim al Sol? Com es diu el punt de l'òrbita d'un objecte més proper al Sol?
Exacte, quan es trobes més proper al Sol, això, aquest punt es diu opció A, afeli, opció B, perigeu, opció C, apogeu, opció D, perieli. Repeteixo, eh? Afeli, perigeu, apogeu o perieli. El lloc més pròxim al Sol dins l'òrbita d'un objecte.
A veure. Què diries? És que no me'n recordo, Joan Anton.
Bueno, però hi ha alguna parauleta d'aquestes que té prefix
és
que
a dir,
pot ajudar
afeli a mi no em sona. Afeli a mi no em sona.
I sufix, vale? Doncs fora, afeli fora. Mira el sufix.
Deu ser perieli, no? Per això que m'estàs dient.
Perfecte.
M'aniria molt bé l'ajuda del Joan, aquest oient tan jove que fa unes setmanes ens va il·luminar i descobrir.
I tant que aniria. Afeli, que és aquest que s'ha eliminat, és el contrari de perihel, és el lloc més allunyat del Sol. I, per altra banda, perigeu i apogeu són el més pròxim i el més allunyat a la Terra. Aquests serien aplicables a la Lluna. Quin és el lloc més pròxim dins l'òrbita de la Terra? És el perigeu, apogeu, quin és el lloc més llunyà dins l'òrbita de la Terra? Però, com que estem parlant del Sol, perihel és la resposta correcta.
Avancem. Quina part del món van poblar els neandertals? Quina part del món van poblar els neandertals?
Opció A, Europa i parts d'Àsia. Opció B, Oceania. Opció C, Amèrica. Opció D, Àfrica.
Aquest sí que me'l sé perquè el tinc molt recent.
I
és aquell capítol que em va encantar, en què vam parlar de quan els neandertals es van topar. No?
Molt bé, amb els homo sapiens.
Amb els homo sapiens i aquella primera trobada, aquella primera cita.
Una cita d'amor.
Europa i parts d'Àsia.
Super, Roger, molt bé, molt
Europa
bé.
I parts d'Àsia.
Fantàstic, fantàstic. Recordem que la nostra espècie Homo sapiens sí va aparèixer a Àfrica i vam sortir d'Àfrica i allà és quan ens vam trobar els neandertals que havien evolucionat a Europa i a parts d'Àsia.
La nau Europa Clipper porta una placa on hi apareix la representació sonora d'una paraula en 103 idiomes, incloent-hi el català i el basc. Quina paraula és?
Ah, molt bé. Opció A, vida. Opció B, aigua. Opció C, pau. I opció D, hola. A la nau Clipper, una placa on hi apareix la representació sonora d'una paraula amb 103 idiomes, vida, aigua, pau o hola.
Saps que recordo perfectament el moment en què m'ho vas explicar, però ara dubto entre vida i aigua?
Molt bé. Les dues serien possibles. De fet, ja has
descartat. I té bastanta lògica.
Sí, has descartat les dues que no tenen cap
o
mena de cap
dir hola em sembla una mica infantil.
Absolutament.
Pau em sembla massa ambiciós.
Molt bé. Ah, molt bé. Sí, sí, cert.
Vida és el que ens ocupa, no?
Sí.
Per tant, tindria tota la lògica del món.
Sentit.
I aigua, també.
Sí.
Aleshores, jo crec que deu ser vida.
Ai, ah. Ai, és aigua. Sí, les dues tindrien sentit, però és aigua. De fet, com que Europa té aigua líquida sota la superfície, té aquest oceà, l'aigua per nosaltres és vital per la vida, sí, però no sabem si hi ha vida. El que sí que sabem és que hi ha aigua, de manera que el que hem enviat cap allà és el mot que correspon al que sí sabem que segur que hi ha a Europa, que és aigua.
Com es diu la regió d'un cometa que envolta el seu nucli i que està formada per fragments i per gasos?
Aquest és una mica més complicat, però el vam explicar, eh? Opció A, cua. Opció B, centre. Opció C, aura. Opció D, coma.
Cua, centre, aura, coma.
Que és la regió que envolta el nucli, la part rocosa, el cap, diríem, d'un cometa.
Com es diu la regió d'un cometa que envolta el seu nucli i que està formada per fragments i gasos?
Cua, centre, aura o coma.
Aquest, si no el sabés, quedaria molt malament, creus?
No. Aquest és diríem, d'un nivell una mica més elevat. El vam comentar, eh? Però, diríem, com de passada.
Que, a veure, cua no, perquè la cua d'un cometa és molt obvi.
Correcte, la cua el pots oblidar.
Però entre centre, aura i coma, què vols que et digui, eh?
Mm.
Segur que els oients estan igual que jo.
Oh, no. En sé d'un que no. En sé d'un que s'ho sap.
Va, dic...
Què dius?
Com has dit la regió d'un cometa que envolta el seu nucli?
Sí, mira, n'hi ha alguna que sembla...
Una pista, Joan Anton, una pista!
N'hi ha alguna que sembla que és tan evident que no pot ser.
Centre?
Aquesta és tan evident que...
És la que anava a marcar jo.
Doncs no sé què dir-te, però és que aquesta és molt evident.
Aura i coma.
Ah.
Home,
llavors n'hi ha una que inspira més ciència i l'altra que inspira més esoterisme.
De cometa a coma, no?
Molt bé, aquesta inspira, perquè però, clar, aura... Dius, home,
de potre, aquesta? Bueno, Anton,
sí,
dir, no me'l comptis, aquest
una
punt.
Mica de... No, sí. Bueno, comptarem mig punt, si vols.
Com sospitem que és l'oceà d'aigua líquida subterrani de la Lluna de Júpiter?
Ah,
mira, Europa.
Opció A.
Com sospitem que és l'oceà d'aigua líquida subterrani de la Lluna de Júpiter a Europa?
Opció A, salat. Opció B, dolç. Opció C, de color taronja. Opció D, de color verd. L'oceà subterrani, que sabem... pràcticament segur que existeix sota de la capa gelada d'Europa.
És que aquest me'n recordo.
Pot ser salat, pot ser dolç, pot ser de color taronja o pot ser de color verd.
Sabem l'explicació de per què és salat?
Molt bé. Sí. Bueno, de per què ho és? Perquè té sals dissoltes, evidentment, però ho sabem com ho vam descobrir, perquè una nau que es deia Galileu va estudiar el camp magnètic que Júpiter li fa sobre Europa i de les variacions d'aquest camp magnètic es va poder saber que l'oceà subterrani d'Europa ha de ser sí o sí salat.
Quina va ser la primera espècie dominant que va abandonar l'Àfrica per començar a poblar el món?
Molt bé. Opció A, l'Homo erectus. Opció B, l'Homo sapiens. Opció D, l'Australopitec afarensis. Opció D, els neandertals. La primera espècie dominant que va abandonar Àfrica, va sortir d'Àfrica per primer cop perquè els nostres ancestres comencessin a poblar el món. L'Homo erectus, l'Homo sapiens, l'Australopitec afarensis o els neandertal. Què diries?
A veure...
La primera, La primera espècie que sabem.
O sigui, en el moment en què ens posem drets... Suposo que devem començar a escampar la boira, no?
De fet, vam estar uns quants milions d'anys encara a Àfrica. És brutal, quan ho penses. Ens havíem posat ja drets i continuàvem estant a l'Àfrica.
Homo erectus, homo sapiens, és dificilot, no?
Sí, aquest és dificilot, però pots aplicar lògica. Per exemple, abans hem fet una pregunta dient que quan l'homo sapiens va sortir... No, que dèiem que on sabien, en quina part havien habitat els Neandertal, i això sí. Ja et permetria descartar alguna coseta en aquesta
Clar, manera. Havíem dit Europa i Àsia, els Neandertals, per tant, devia ser l'Homo erectus.
Molt bé! Genial, tio! Molt bé, molt bé! L'Homo erectus, la primera que coneixem, que és el nom que li hem donat a aquesta espècie, que conquereix doncs, parts d'Europa i d'Àsia, que després evolucionarà i per donar pas a altres espècies com els Neandertal. En canvi, l'Homo sapiens sortirem d'Àfrica més tard. Naixerem a Àfrica i sortirem més tard. I l'Australopithecus afarensis l'he posat aquí com opció perquè és la famosíssima Lucy, aquella resta de fa 3, no sé si 2 o 3,4 milions d'anys, però que els Australopithecus, fins on sabem, mai van sortir d'Àfrica.
Fa pocs dies, el cometa C/2023A3 ens ha donat un espectacle al cel i vam explicar què volen dir aquests noms que posem als cometes. En concret, i en aquest cas, què vol dir la lletra A.
Exacte, són noms que semblen molt, molt estranys. Opció A, que és el primer descobert l'any 2024. Opció B, que és el que es va descobrir durant la primera quinzena de l'any. Opció C, que forma part d'una determinada categoria de cometes. Opció D, tots els cometes porten aquesta A. Repetiré, eh? El cometa C/2023 A3. Si volem saber què vol dir aquesta A. Opció A, que és el primer cometa descobert l'any 2024. Opció B, que es va descobrir durant la primera quinzena de l'any. Opció C, que forma part d'una determinada categoria de cometes. I opció D, que tots els cometes porten una A en el seu nom.
No me'n recordo. O sigui, és que no ho sé.
Descarta.
No, a veure...
No sé... Què et sembla?
Que forma part d'una determinada... És que tots em semblen lògics.
Aleshores, el darrer també et sembla lògic?
Tots els cometes porten A? Aquesta A. Si m'ho dius així, l'he de descartar.
Sí.
Que és el primer descobert l'any 2024, que es va descobrir durant la primera quinzena.
A veure, la primera. Torna... Mira, fixa-t'hi, la primera. Que és el primer descobert l'any 2024, i en canvi el nom és C/2023.
Ah, doncs així.
Clar.
A qui ens has volgut enganyar, Jonathan?
No, aquí he volgut ajudar, al contrari. Aquí he volgut ajudar perquè es pugui descartar.
Anava a marcar aquesta, eh?
No, doncs
vinga.
Aquesta no.
Fora.
Es
ara
descobrir...
me'n queden dues.
Sí.
Que forma part d'una determinada categoria de cometes, em sembla massa obvi.
Molt bé.
Que es va descobrir durant la primera quinzena de l'any. Tant pot ser això com...
Va.
Marcarem la B.
Molt bé, perfecte.
Sí, però aquesta m'has de suspendre, Joan Anton, perquè entre que m'has ajudat i que ho he fet a bola...
És que, sí, una mica t'he ajudat, sí.
Com explica'ns, parlons una mica més
sí,
d'aquesta nomenclatura,
l'any
perquè...
C/2023, vol dir C, cometa. 2023, descobert l'any 2023. I ara ve una lletra, en aquest cas l'A. L'A vol dir primera quinzena de l'any. La B voldria dir segona quinzena de l'any. La C voldria dir tercera quinzena de l'any. Llavors, per cada quinzena de l'any va corrent la lletra i el número, en aquest cas el nombre, que és 3, vol dir, i dins de la primera quinzena de l'any, va ser el tercer cometa descobert.
Molt
així
bé.
Van.
Doncs avancem cap a la novena pregunta.
Va.
Quin científic va fer la primera cerca de senyals de civilitzacions a l'univers i es considera el pare d'aquesta disciplina?
Molt bé, aquest el vam explicar.
Quin científic va fer la primera cerca de senyals de civilitzacions a l'univers i es considera el pare d'aquesta disciplina?
Opció A, Carl Sagan. Opció B, Enrico Fermi. Opció C, Frank Drake. Opció D, Stephen Hawking. Carl Sagan, Enrico Fermi, Frank Drake o Stephen Hawking. El primer que va fer... que va posar a pràctica una cerca amb radiotelescopis de senyals de civilitzacions a l'univers. Aquí també pots descartar-ne alguna.
Stephen Hawking,
molt bé.
En pau descansi.
Aquesta fora, molt bé.
Bé, tots descansen
sí,
en pau,
tots descansen
no?
en pau, sí.
Carl Sagan ens va ocupar d'altres històries?
Bueno, d'aquesta també, però no va fer això. De la cerca de vida va ser una persona clau, però no va fer això. Per tant, fora.
Frank Drake, va.
Molt bé, molt bé. Molt bé, Frank Drake, el primer que ho va fer, un projecte que recordem que es deia OSMA, en honor a la reina del Mac 2, no? del regne del Mac 2, i es va fer, si no recordo malament, el 1959 o el 1960.
Desena i última pregunta. En quin any es va rebre el famós senyal UOU, amb exclamació, que va aixecar les alertes sobre la possibilitat que fos un senyal provinent d'una altra civilització?
Molt bé. Opció A, 1920. Opció B, 1977. Opció D, 2020. Opció D, 1850. El senyal UOU, que és com uau, no?
El 2020 el descartem.
Molt bé. Massa recent. Queden 1920, 1977 o 1850.
El 1850 també el descarto.
Fora.
Però entre aquests dos...
1920, 1977.
Tu creus que el 1920 ja es deia uou?
Tu creus que si ens haguéssim fixat bé a la resposta correcta de la pregunta 9, podríem fer bé la de la 10?
Ah.
Que havíem dit en quin any va fer la primera cerca de senyals de civilització... un científic, era Frank Drake, i t'he dit l'any en què ho va fer, dic, no sé si era aquest any o l'altre, però t'he dit l'any.
I era l'any 1900. 1900.
Home, si te'l dic ja saps la resposta.
1977.
Bravo, bravo. Frank Drake ho va fer, et deia, no recordava si era el 1959 o 60, va ser la primera cerca. Per tant, aquest primer senyal que vam rebre va ser del 15 d'agost de l'any 1977.
Si algun oient s'ha quedat només amb un 4, tenim un bonus track.
Sempre. O s'ha quedat amb una bona nota, però la vol millorar.
La pregunta per millorar nota d'examen. Onzena pregunta. Com es va autodenominar un famós grup de científics que, a començaments de la dècada del 1960, es va reunir per discutir sobre com buscar vida intel·ligent a l'univers?
Molt bé. A, l'ordre dels dofins. B, els cercadors. C, el grup Alpha. D, Alien Search.
No en tinc ni idea.
Va, aquest era, es van reunir un grup de científics, just acabaven de començar, Frank Drake ja havia fet la seva cerca, i es reuneixen un grup de científics per pensar, per dir com hem de continuar fent aquesta mena d'estudis, i es van autodenominar com l'Ordre dels Dofins, o els cercadors, o el grup Alpha, o Alien Search.
És a dir, menys el grup Alpha, les altres tres em semblen d'una pel·li de Marvel. Aleshores, els cercadors... El grup Alpha? No. Però és que l'Ordre dels Dofins em sembla marcià.
No et sona l'anècdota que vam explicar? És un nom que té una anècdota, evidentment, eh? que es van denominar perquè hi havia un científic en aquella reunió que havia fet un estudi sobre, et dic, sobre biologia.
Sobre dofins.
Sobre dofins. L'Ordre dels Dofins, on defensava era Lili i ell defensava, John Lili, defensava que els dofins eren una espècie intel·ligent i va participar en aquesta reunió i el grup va decidir autodenominar-se en honor en aquest estudi tan polèmic, l'Ordre dels Dofins.
Doncs un mes més hem aprovat l'examen de ciència de la Terra Esplana del suplement. Esperem que a casa hagueu estat tan eficaços i tan bons estudiants com nosaltres. El mes de novembre, a finals del mes de novembre, en farem un altre.
Sí,
perquè això, mensualment, aquesta temporada ho hem incorporat a la Terra Esplana. Joan Anton Català, moltes gràcies.
A tu.
D'aquí una estona mirem també cap al cel dins de l'informatiu del suplement. Una abraçada.
Igualment.
Ara tornem.